què seria un Nadal sense pessebres? O sense tenir el pessebre de cadascú a casa? La tradició del pessebre, bé, molt lligada, evidentment, a les festes nadalenques, al seu procés, les figures, en fi, tot un món molt, molt particular del qual, doncs, n'acostumem a parlar cada any en companyia d'en Miquel Marçal. Miquel, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Ara que el grup passebrista també esteu allà, com es diu, ara en l'argot, on fire,
Sí, sí, ara estem a la cresta.
Esteu allò en el vostre moment. Sí, saben sí. Que al Palau del Rei Moro, un cop acabi la missa del Gall avui, doncs s'inaugurarà oficialment aquesta 25a exposició de pessebres, organitzada un any més pel grup passebrista de Sitges, que la podran veure fins, què és això, Dia de Reis?
Fins al Dia de Reis.
Fins al Dia de Reis. El sí. Dia 8, si no tinc mal entès, lliurament dels premis del...
11, diumenge 11.
11, perdó, veus, ja anava mal fixat. Sí, sí. Lliurament dels premis del concurs, que són, em sembla, 24
concursos 24 i 25 concursos. Exposicions.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. El Palau, sí.
El Palau.
Sí.
Sempre s'ha fet al Palau, Miquel?
Des de que hi ha aquesta numeració, sí. Uh-huh. Va ser just que els últims anys dels amics dels antics alumnes
sí.
i amics dels escolapis ja vam començar uh-huh. al Palau del Rei Moro. Sí,
sí. Comencem per lo bàsic. Què seria un Nadal sense pessebre? Evidentment, no tothom deu fer pessebre a cara seva. No és cap obligació ni de bon tros, però evidentment sempre hem lligat molt la tradició de fer el pessebre a les festes de Nadal, evidentment.
Sí, perquè el pessebre és un petit món en miniatura, llavors als nens tot això els hi agrada molt. Llavors, clar, de petits doncs fa molta il·lusió de fer-lo, perquè és com construir un petit paisatge del no-re. Llavors sempre són records que queden incorporats a la nostra memòria més tendre del Nadal. Llavors, clar, doncs quan som grans, què fem? Doncs molts ho continuem fent.
En aquest sentit, Miquel, volia anar precisament per aquí, no? Vull dir, és una tradició que es va transmetent, no? De pares a fills,
sí.
O d'avis a pares, de pares a fills... evidentment tot això té una continuïtat. Tots hem estat petits, tots hem fet el pessebre a casa nostra i evidentment ara això ho fan els nostres fills, no? Com anteriorment ho havien fet els nostres pares.
Exacte.
O els nostres avis.
És el que tu dius, o sigui, el Nadal no deixem de repetir allò que nosaltres recordem que tant ens agradava de petits. Llavors, què és el que ens agrada? El pessebre, la carta als Reis, o sigui, tot allò que recordem més del Nadal és el que després volem transmetre als nostres fills. Llavors, clar, què passa? Que això va passant de generació en generació. I, bueno, doncs a vegades més gran o més petit, però segur que gairebé a totes les cases algun pessebre fan, perquè és això, és una mica retornar a la teva infantesa.
A recordar, doncs, aquells passatges que hom havia viscut a casa seva amb els seus. La tradició diu que el pessebre s'ha de fer al...
De fet, s'ha d'acabar la nit de Nadal, que és quan d'alguna manera doncs, el pessebre ha d'estar acabat, llavors es canten les Nadales i ja doncs, queda, en principi doncs, queda fet fins a la Candelera. Això em sembla que molt poca gent deu respectar aquesta tradició.
Clar, fins a la Candelera, però estem parlant del mes de febrer.
El 2 de febrer.
El 2 de febrer.
Sí, sí.
Bé, el que dius tu, no? Probablement molta gent no fa cas, entre cometes, a la tradició estricta de treure'l per la Candelera.
Sí, la majoria el que
l'endemà,
fa és l'endemà dels Reis.
El dia 7 o el dia 8,
ja
doncs,
tot fora,
pessebre, arbre, etcètera.
Sí. I començar a fer-lo, això no hi ha
una data allò estipulada.
Per fer-ho, sí, però...
Què, pels vols de Santa Llúcia?
Pels vols de Santa Llúcia. Uh-huh. I, bueno, també és l'època això doncs, que es comença a obrir la fira... Bueno, a Barcelona és la més coneguda, però hi ha molts pobles, aquí també se'n fa una, doncs que ja comencen a fer fires de productes nadalencs, llavors ja aprofites per comprar allò que fa falta, a preparar l'espai, si és que doncs, s'adequa una mica d'espai a casa per fer-lo, doncs és l'època ja que poses en marxa la maquinària nadalenca.
Molt bé. Em sembla que li preguntem cada any al Miquel gairebé les mateixes coses, però bé, està bé recordar-ho, allò de el pessebre estàndard. Hi ha un estàndard de pessebre? És a dir, un pessebre ha de tenir això.
Doncs mira,
això.
Sí, hi ha un estàndard pel que fa a les figures del pessebre, que són la presència, diguéssim, inqüestionable és el naixement,
evidentment,
l'anunciació, l'anunciata, o l'anunciació als pastors, i la cabalgata dels reis. Uh-huh. Aquests elements...
Són els elements més bàsics.
Són els elements bàsics, uh-huh, i que sempre que, doncs, si tenim l'oportunitat d'anar en fires de figures de pessebre, veurem que són els grups,
sí, sí,
que majoritàriament...
Més nombrosos.
Més nombrosos. Uh-huh. A partir d'aquí hi ha tota una estesa de pastors i d'altres personatges que n'hi ha que també són allò... fixes com a presència a tot pessebre, com seria, doncs, el pastor que porta l'ovella al coll, uh-huh, la dona que renta, la filadora, n'hi ha que fins i tot posen el capellà amb el paraigua. O sigui, hi ha tot una sèrie de figures que també les anem trobant i que formen part ja d'aquest,
sí, sí,
paisatge...
D'aquest petit imaginari, no?
D'aquest petit imaginari, uh-huh, sí. Normalment són això, personatges d'oficis, pastors, pagesos... Uh-huh. I després hi ha, doncs, com a elements, diguéssim, vegetals, doncs, la molsa i el suro, que,
sí,
són,
sí,
els que li donen aquesta característica. Uh-huh.
Després ja hi ha l'enginy
després
de cadascú...
Després ja hi ha, exacte, l'enginy de cadascú...
Per sí, vestir-ho amb elements, doncs, més treballats, diguem-ho així, no? Que si
sí,
incorporar,
gent,
doncs,
que,
l'aigua o altres,
sí,
elements...
Això ja són sofisticacions, o sigui, el vas és el paper de plata, llavors a partir d'aquí això ja hi ha... Doncs...
Caram, el paper de plata, eh? Qui no l'ha posat algun,
sí,
cop,
sí,
allò simulant que és el riu, eh?
Exacte.
Amb el pont, que també,
sí,
és un altre,
sí,
dels
pont,
elements...
El pont, els ànecs, o sigui, sí, 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 hi ha tot un... iconografia, llavors ja, sí, més elaborada, doncs, com dic, uh-huh, és un riu, una cascada, una font, un pou...
Uh-huh. El caganer?
Va, el caganer també.
El caganer que no hi falti.
Sí, 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 és un element...
Què representa la figura del caganer?
Mira,
perquè probablement ho preguntes a qualsevol i et dirà, ah, doncs no ho sé, però jo el poso.
Sí, sí, és d'aquests elements que... Sí, bueno, a més ara està molt de moda perquè ja hi ha uns,
sí, sí,
artesans que es dediquen cada any a,
sí, sí,
fer els,
a fer,
personatges,
sí, els personatges del moment, doncs,
i han creat ja com una col·lecció,
sí, sí, que, bueno, si futbolistes, que si actors, que si,
exacte,
polítics,
sí, sí, tertulians,
sí, sí, se n'ha fet de tots
i sí, és un element que, sí, pels els més petits fa molta gràcia, fins i tot hi ha el pixaner també, però em sembla que
el pixaner,
sí, sí, sí. Però jo he intentat seguir bastant bibliografia sobre el caganer i no hi ha una cosa, uh-huh, allò,
no hi ha una
estudiada,
història,
fonamentada, hi ha moltes versions diferents, des de que a finals del segle XVIII ja existia aquesta figura, si representa la natura, és a dir, el cicle de la natura, no? O sigui, tot el que és... Mm-hmm. Bueno, els excrements,
sí, sí, sí,
no?
Sí, sí.
I després també hi ha una versió també, que aquesta me la va explicar un pessebrista de Barcelona que no l'havia sentida mai, que era que, però això, jo crec que aquesta versió ja estaria molt documentada perquè seria de finals del segle XIX, mm-hmm, que arrel d'uns moviments diguéssim de protesta revolucionària a nivell de proletariat i dins de la indústria, per anar en contra dels, diguéssim, dels amos, no? Dels senyors de,
sí,
les empreses, s'hauria com creat aquesta figura una mica irreverent i anti allò que representava, no, el Nadal i aquestes creences més,
sí, sí,
doncs més allò estipulades, més obligades, i dir, doncs mira, amb el Nadal, pam.
Sí, sí, i jo...
Sí. Però aquesta versió, jo només l'he sentit això,
mm-hmm,
oralment, no he vist res escrit. El que més he llegit és, sí, que a finals del segle XVIII ja existia aquesta figura, el pessebre, i que és molt català, molt mediterrani, també.
Uh-huh.
O sigui, no és...
I la tradició, no, diu, Miquel, no sé si... que s'ha d'intentar amagar.
Sí,
és
de
a dir,
fet, la tradició mana...
Mana, eh? És a dir, el caganer no el podem posar allò al mig del pessebre.
Ah, no es pot posar al mig del pessebre, és a dir, està... amagat, primer perquè és una mica irreverent,
evidentment,
després perquè,
sí, sí,
la gràcia
és trobar-lo,
trobar-lo.
No? Mm-hmm.
I sobretot, això és molt important,
ai, ara,
el cul del caganer,
ah,
no pot estar de cara al naixement.
Ah, val, important aquest detall.
Aquest és important.
Molt bé.
Perquè, mm-hmm, és un senyal de malastrugança.
Mm-hmm.
El cul...
Doncs el cul, doncs...
Mirant a una altra banda.
Sí, sí, a una altra banda. Mai enfocat, evidentment, al naixement de Jesús. En fi, és un dels elements, doncs, que més gràcia poden fer.
Sí, perquè és això,
pessebre,
com que està,
no?,
mig amagat i, uh-huh, doncs...
Bueno, els nens hi juguen molt amb això,
sí,
no? I el caganer, te'l fiquem al caganer aquí, sí, sí, darrere d'aquesta pedra, amagat allò entre la molsa.
S'ha de veure una mica per poder-lo trobar.
Evidentment, sí, tampoc cal amagar-lo massa, perquè aleshores doncs, perdria també la seva gràcia.
També pot ser això, que a part d'aquesta lectura més agrària, sembla com més antropològica, a vegades pot ser... Final, al darrer quart del segle XIX va haver una crisi molt forta dins de parlem de Barcelona, perquè aleshores era el focus més important de la tradició pessebrística. Llavors va haver una davallada molt important, l'associació va patir una crisi molt forta i el pessebre s'hi va incorporar una mica la sàtira. I pot ser que en aquell moment el caganer...
S'incorporés el caganer com a element més
satíric. Sí. Per exemple, no és només el caganer, també... el pixaner que deia abans, després hi ha llocs que incorporen com unes figures que són com els dimonis dels pastorets, sí, llavors també estan mig amagats, o sigui, hi ha com aquesta incorporació d'uns elements com que contraposen amb els, diguéssim, més santificats, sí, per dir-ho d'alguna manera.
Hi ha elements o figures que, més enllà de les pròpiament tradicionals, les que hem comentat, el naixement, els reis, els pastors... alguns pobles s'han volgut incorporar com a elements propis o no?
Jo no ho conec.
Val.
No conec que hi hagi alguna població que els seus pessebres hi posi...
No, algun element determinat, sí, per identificar que són d'aquell poble o d'aquella contrada.
No. No, a més és difícil això, perquè no sé que en aquell poble hi hagi casualment algun artesà que faci figures de pessebre i llavors les faci específicament perquè, mira, s'hagi donat el cas. Podria ser que hagués passat, no puc dir allò...
Amb exactitud, evidentment, no.
Però sí que és veritat que a nivell més ampli sí que es dona, doncs, a Catalunya hi ha uns personatges, a la part d'Andalusia també doncs, tenen com uns personatges propis, n'hi ha de comuns, però sí que és veritat que en àmbits geogràfics més grans,
d'acord,
doncs hi ha personatges més, més autòctons.
D'acord.
Per exemple, a la part d'Olot, Vic, hi ha la figura de l'estudiant de Vic, que és com un estudiant universitari.
Bé, això em referia, bàsicament, no?
Sí, però no
potser ja no tant a nivell de poble, sinó a nivell de...
Sí, això sí.
O de...
Que seria la part
de zona geogràfica.
De la Garrotxa, per
d'acord.
A la part del sud de França hi ha els coneguts santons, que també són molt característics d'aquella zona, són personatges d'oficis, també amb una estètica molt pròpia del que seria el sud de França.
D'acord.
I després hi ha les figures napolitanes, que també són molt característiques de la zona de Nàpols, del sud d'Itàlia. Que,
bé, doncs, són pròpies característiques de...
Sí.
Dius, tu veus aquesta figura, dius, això
exacte,
és d'allà, no?
Exacte, sí. Sí, sí. Aquestes dues, sobretot els santons i les figures napolitanes, són molt característiques. Sí,
queden molts artesans? De...
Cada vegada menys. Ara, precisament, doncs, la família Castells, que era de les més, ara estaven allò...
Dubtant.
Sí, perquè s'han fet grans els que van agafar, diguéssim, van continuar la producció i clar, aquests el dia que es jubilin, a no ser que doncs, es venguin els motlles amb un altre artesà, llavors continuï fent amb el mateix estil, doncs sí, ara no n'hi ha gaires.
Quan parlem de grans artesans, evidentment, ens ve a la memòria Castells, Munts,
Mayo,
són una miqueta el pal de paller,
sí,
no?
Sí, a nivell de Catalunya, doncs hi ha els Castells, la Gemma Bertran també, la Montserrat Ribes, són ara mateix els tres que doncs més coneguts.
D'acord.
Després hi ha que es diu Daniel, que també fa figures molt maques, i després Mayo ja és a nivell de l'estat espanyol, doncs ara mateix
seria, sí,
el que produeix més i abasteix figures per gairebé tot arreu.
Com ha de ser un pessebre? És a dir, allò, aquella sensació de que si no l'omplo molt aquell pessebre serà pobre? Aniríem per aquí?
En un pessebre popular i cap de tot.
I cap de tot.
Clar,
normalment... hem de començar pel principi, depenent de l'espai.
Sí. No ha de tenir unes mides en concret, vull dir, cadascú ho adapta a les seves possibilitats. Que és que normalment són molt carregats de figures, perquè el que es vol és posar-les totes. Llavors, clar, no hi ha uns
cànons... La qüestió és, un pessebre no farà més maco quantes més figures hi hagin?
No,
evidentment.
No.
És a dir,
quan parlem de pessebre popular... És molt obert i no s'han de seguir ni unes normes.
No hi ha un allò...
Això, exacte, la cova, per
una
exemple...
Una norma escrita.
Doncs sí que ha d'estar en un lloc destacat, si pot ser amb una il·luminació pròpia, això sí, perquè és el centre, el protagonista, no? Llavors...
I aquí hi ha, perdona, Miquel, hi ha molta de creativitat particular o personal, no?
Sí,
perquè... Més enllà dels estàndards que acabem de comentar, la gent els vesteix una miqueta a la seva manera.
Sí, perquè...
Introduint elements com el cel estrellat, evidentment...
Sí, o fer-hi relleu, a vegades hi ha pessebres que són plans,
sí,
i n'hi ha que no, que fan desnivells, muntanyes, vull dir que la gent, doncs, que s'hi vol dedicar...
Si es mera,
doncs, exacte, sí, sí. La gràcia és posar bé el suro és molt manejable, permet moltes possibilitats, i hi ha pessebres populars que són... se'n podrien dir artístics ja, perquè és una habilitat, hi ha gent que domina, o sigui, saber utilitzar bé el suro i la molsa...
Els materials,
Li pots treure
un
molt de suc.
Sí, sí. Si volem bones figures de pessebre, Miquel, on hem d'anar?
Si
hem d'anar, el que deies abans, Santa Llúcia, a Barcelona, que és un aparador, doncs, dels més importants...
Sí, de tota manera, cada vegada més es ven per internet, llavors els castells no, però em sembla que la Montserrat Ribas i la Gemma Bertran, jo no ho he fet, però jo crec que pots ja...
Sí, sí, online...
Online, perquè avui en dia... I l'opció...
Què no es pot fer per internet, no? A dia d'avui, ja.
Exacte. Es poden fer estar pessebres, perquè em sembla que hi ha algun concurs de pessebres virtuals.
Ah, caram!
Vull dir que sí, sí.
Caram.
Sí, sí.
On hem arribat, eh?
Sí, sí. Vull dir que ja, mira... Sí, si domines una mica,
sí, el tema informàtic,
poses allà una tablet i l'engegues quan ve algú i ja
molt
està,
bé, i fantàstic.
Net i polit. Doncs això, la Fira de Santa Llúcia de Barcelona ara mateix és la més gran i on hi ha més varietat, i allà es pot trobar figures de tota mena.
De tota mena.
Allà és on trobes el ventall més gran.
Val. És a dir,
de possibilitats.
Des de les més grans de tamany fins a les més petites.
I des dels preus més alts fins als preus més
assequibles. Més econòmics.
Sí.
Més econòmics.
Jo crec que ara mateix, sí.
Figura més gran, figura més cara, o no té un...
Sí,
un...
sí? Figura més gran, sí. Sí, sí, això va en proporció... De la mida i normalment...
De la mida, el material que...
Sí, i normalment quan són figures dobles, valen dobles. O sigui, si tens un, per exemple, un rei, compta com a dos. O sigui, el camell i el rei, consta, o sigui, el preu consta com si fossin dues figures.
Com si fossin dues figures, d'acord.
Sí. I si tu tens un grup d'uns pastors que estan... Doncs normalment...
I quins són els materials més
ara mateix,
més utilitzats?
Ara mateix s'està utilitzant molt la resina.
La resina.
Sí, perquè és molt més resistent que el fang, molt més neta d'utilitzar, no es trenca tant, no l'has de coure, o sigui, la resina està substituint el fang, perquè és més barat de produir. I els motlles també ja no són de guix,
ja.
O sigui, abans es feien els motlles de guix, ara no són de silicona, vull dir, permeten fer, bueno, abans per exemple havies de fer potser per una figura tres motlles, i els braços, o sigui, els braços i les mans a part, que normalment eren de plom, perquè clar, són les parts més fràgils, les havies de fer a part, enganxar amb el fang.
Déu-n'hi-do.
Ara amb els motlles de silicona, amb un sol motlle pots fer la figura, et surt exacta, o sigui, molts utilitzen, els castells per exemple, retocava els munts també retocava les figures quan sortien del motlle. Ara no, amb els motlles de silicona,
ja,
tal com et
surt clavat.
Ja està, et surt clavat.
Molt bé.
I clar, això, doncs, diguéssim, quan estem parlant de producció gran. De tota manera, clar, el fang té aquest regust de tradició...
Sí, sí, de més antic, no?
De tota manera, les possibilitats d'aquests materials nous són millors que el fang. O sigui, el resultat final, els detalls, els plecs, tot, tenen moltes més possibilitats. I les figures són un pèl més resistents.
Clar, s'ha d'anar en compte amb les figures. Sí. Sí, les qui figures, més qui menys se li ha pogut trencar algun cop,
sí,
alguna figura.
Però és que es trenquen, a vegades no cal que et caiguin a terra. De la mateixa... Simplement d'un cop amb un altre, sí, manipulant-les, sí. O sigui, tot i que s'han cuit, estan cuites, és un material molt delicat.
Compte, per tant, a l'hora de treure'l, no sé, d'allà on el tinguem guardat, sí, sí, i compte també, sí, quan l'haguem de desfer, sí, i retornar-lo, doncs, sí, sí, al lloc, sí, on el guardem.
Sí, guardem les figures en capses, doncs potser millor protegir-les en paper de bombolles, cadascun embolicar-la una mica en paper de bombolles, uh-huh, i així, sí, sí, evitem a l'hora, sí, de manipular-les. Sí,
algun disgust, no? Sí, en forma de trencadissa.
Sí, perquè costen molt, eh? O sigui, portar a que t'arreglin una figura... Bueno, depèn, vull dir, si la compres per internet, per exemple, ja...
Sí, sí.
Bueno, és que és molt complicat.
Oblida't,
que, no? Que el mateix escultor te l'arregli. Mm-hmm. I si te l'has d'arreglar tu, ja no parlem.
Quantes figures té, per exemple, en Miquel Marçal, de cara seva?
Moltes.
Moltes. Tantes com?
Tantes com, doncs, unes 350.
Què dius? Ostres.
Sí, sí, ara he parat ja, perquè...
Has parat.
Sí. Mm-hmm. Va, és que a casa... Vas per qualsevol...
Trobes figures de pessebre.
Si no, pot ser, és malaltís.
Sí, sí, és malaltís, sí, sí, ja, no?
Sí, perquè... Clar, bueno, jo he anat comprant fins que he tingut tots els grups. O sigui...
Però clar, per exemple, no totes aquestes figures tu les fas servir per fer el pessebre, o sí?
Ara, gairebé totes...
O quin senyor pessebre deus fer?
No, no, jo a casa fem pessebre popular. Val. Amb figures de plàstic, perquè no passa res.
Que no hi hagi cap desgràcia.
I es toques, sí, sí, jugues, sí, sí. Fa
és a dir, les figures
falta.
Que tu tens...
Són les que faig servir a l'exposició,
val,
de diorames.
Molt bé.
Llavors, ara, gairebé totes les que tinc les he fet servir alguna vegada per algun diorama, cosa, mm-hmm, que ja m'he tret un pes de sobre, perquè no hi ha res més trist que tinguis unes figures que no les hagis fet servir.
Clar, no?
I llavors, bueno... Vaig mirar a veure quin eren els grups que hi havia, dic, bueno, miraré de tenir, doncs, uh-huh, una mostra de cadascun.
Molt bé.
O sigui, jo col·leccionisme no faig. El que passa és que és molt difícil no comprar figures de pessebre, perquè sempre veus aquella que dius, ostres, aquell pastor, aquell no sé què.
Allò que maco que és.
I ara m'he parat. O sigui, dic, bueno, sí, ja tinc tots els grups, em paro aquí, també per motius d'espai.
Uh-huh. Home, clar, evidentment.
Perquè ocupen molt espai les, uh-huh, figures de pessebre. I llavors ara compro alguna cosa de suelta. Uh-huh. Algunes per pintar i me les pinto jo mateix, perquè bueno, també, doncs mira, fa gràcia, doncs també ho fas a la teva manera.
Home, no ha de ser senzill, eh?
No, és difícil.
Pintar una figura...
Sí, és difícil, sobretot el que és la cara.
Uh-huh.
Perquè trobar l'expressió i no és fàcil.
Sí, sí, allò amb el pinzellet, sí, tan, sí, finet...
Sí, sí, però bueno, agafes, uh-huh, una figura i la imites i ja.
Molt bé. Fantàstic.
Però sí, sí, ara... Bueno, els pessebristes acostumem a tenir moltes figures, per això, per poder triar, i jo d'algun grup en tinc de dues, de diferents escultors. Mm-hmm. Bueno.
El pessebre ha de ser sempre el mateix? Per exemple, a casa vostra, el pessebre sempre és el mateix? O cada any s'intenta donar
nostra,
un nou aire?
Sempre és al mateix lloc.
Sí?
Aquest any l'hem ampliat una mica, perquè, val, era molt petit. Mm-hmm. I ja feia temps que anava al darrere de fer-lo una mica més gran.
Però... És a dir, més enllà de dotar-lo de més o menys elements...
Sempre és diferent, perquè...
El canvi d'ubicació del naixement, els reis, ara no es poso aquí, sinó es poso uns metres més cap allà...
Sí,
això va canviant o és allò de dir, bueno,
mira,
tinc l'espai que tinc i, escolta'm,
sí,
no puc fer masses...
Nosaltres
masses...
tenim un espai... A més, queda bé allò integrat,
sí,
dins del menjador de casa.
El paisatge del menjador.
Sí, la cova, això sí, sempre està al mateix lloc, perquè hi ha un llum que no li va directe, però quasi. Llavors la resta, bueno, uh-huh, doncs cada
va jugant una miqueta.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
El cel, doncs ara fa molts anys que és el mateix, perquè bueno, el cel nosaltres en tenim un de paper que sempre, uh-huh, doncs,
li dona,
que,
sí,
li,
sí,
dona un altre aquell, aire, llavors puntet. Sí que s'ha d'anar renovant.
Uh-huh. Molt bé. Les figures han d'estar allò... quietes, és a dir, el pessebre ni tocar-lo, o fins a quin punt també aquella, no sé si dir-li, tradició d'anar apropant els reis,
sí,
a mesura que s'avança,
sí, sí,
el dia, no?
Sí. No, jo amb això crec que és millor que es pugui tocar, uh-huh, i sí, no hi ha cap perill per les figures i això. També, clar, si poses moltes traves acaba, pots provocar el pessebre, quin rotllo.
Sí.
Però en canvi, bueno, si poden dir, jugar i d'allò, doncs, també és un al·licient.
Ha d'existir una certa llibertat, sí, perquè es pugui, sí, sí, manipular, no?
Sí.
En el bon
explicant,
sentit.
Explicant les coses... Després sempre queda alguna
després
cosa.
Sempre, sí.
Pot, sempre queda alguna.
Pot haver algun estropici o algun accident, bueno, en forma de trencadissa, però, sí, però bé, no ha de ser allò, mira-me i no me toques.
Sí, perquè potser pues, en un futur algun nen d'aquests que fa el pessebre a casa després pues, és pessebrista. No?
Sí, mira, pugui ser un pessebrista en potència.
En potència.
Una cosa són els pessebres, vaja, el més bàsic del que estem comentant en companyia d'en Miquel, i una altra són els diorames, que és el que poden veure a dia d'avui al Palau del Rei Moro. Des del passat dia 20 i fins al proper dia 6, el Dia de Reis, doncs, si tenen allò una estoneta, s'hi poden passar per gaudir doncs, d'allò que és, o que tenim la sensació de que cada any és el mateix, però que no és el mateix.
Sí, de fet, són, sí, perquè són diferents. El que passa és que cadascú té el seu propi estil.
És a dir, com aconseguir per part vostra, Miquel, que no sigui allò cada any el mateix? No sé si dir-ho així. O fins a quin punt es pot introduir nous elements, es pot innovar, no es pot caure allò en l'ú... amb el de cada any amb...
Aquí hi ha dues coses,
sí.
Una, que cadascú té el seu estil.
Val.
I clar, dins del seu estil sempre fa de la mateixa manera, com passa amb, amb tot. O sigui, cadascú té la seva manera de fer les coses. Llavors, clar, òbviament el diorama cada any és diferent, però clar, la mà que el fa és la mateixa. Llavors,
per tant, ja, aquí hi ha ja, molt ja, de toc personal.
Exacte, per exemple, si veiem els diorames d'en Llorenç Baqués, clar, cada any són diferents, però cada any és un lloc de Sitges, té un estil molt, molt personal d'ell.
En el cas del Llorenç, doncs, clar, és així, eh? Perquè tu vas, entres, el veus i dius, això és en Llorenç.
Sí, sí, exacte.
Vull dir...
o sigui, i després dius, ostres, aquest vols dir que no l'ha fet ja? Perquè si no és la parròquia, és el vinyet.
Ja.
O... però... és diferent. Un Josep Aleacar, que té un estil
molt, molt propi,
molt de paisatge pirinenc, de poble català, llavors, òbviament, sempre és diferent. Però, clar, té un estil també molt personal, molt de manera de fer les coses, que a vegades, clar, pot semblar, dir, ostres, si no te'n recordes com era el de l'any passat,
clar, clar.
De dir, ai, però no, no, cada any són diferents.
És a dir, que hi ha molt de toc personal.
N'hi ha que, a vegades, bueno, sempre busques innovar una mica, materials nous... nosaltres som un grup pessebrista tradicional, llavors bueno,
jugueu,
no explorem
amb elements...
els llenguatges com fan altres que exploren ja fins i tot noves escenes, nous materials, o sigui, són molt trencadors. Nosaltres no
som més tradicionalistes, sí, en aquest sentit.
Sí, sí.
D'acord.
I bueno, els que es poden veure doncs són...
molt bé. Què hi podrem veure? Doncs tenim aquí el butlletí del grup pessebrista, en què bé, se'ns fa constar evidentment el que hi ha exposat.
Sí, aquest any, no? Hem repetit molt, veureu.
És, aquella sensació que els dèiem, no? Probablement, vull dir, quan el veus o quan ens sents a parlar, dius, això és el de cada any, però bé, amb aquell toc personal que també comentàvem.
No, diria que hem repetit escenes perquè mira, ha donat aquesta casualitat.
Hi trobarem Buscant Posada de la Maria Amorós Marcet amb figures de munts, una altra Cercant Posada, en aquest cas de l'Alfred Campillo de Dios, amb figures de Gemma Bertran, Cercant Posada en aquest cas de l'Antoni Siré Claramunt amb figures de munts, en Miquel també ha fet
una altra
posada, Buscant Posada amb figures d'en Mai, en aquest cas. Naixements, n'hi ha uns quants, el del Josep Aleacar Casanovas amb figures de munts, en Josep Aleacar Casanovas veig aquí que està repetit.
Sí, perquè deu haver... al final s'ha canviat i és un per Nadal cada ovella al seu corral.
D'acord. Sí, sí. Un altre naixement, en aquest cas, de la mà de l'Arcadi Amorós Camps amb figures de munts. Un altre naixement d'en Francesc Sales Climent amb figures de munts. Veig que les figures del munts són les,
sí,
que...
sí, si vols, després ho podem comentar.
Sí,
perquè...
predominen,
Sí.
L'Anunciata que ha fet la Sílvia Santíssim Iravent, també amb figures de munts. L'Adoració dels Reis d'Orient d'en Francesc Amorós Camps, en aquest cas amb figures, diu aquí, populars. L'Adoració dels Reis d'Orient d'en Jordi Panyella Virella.
Que aquí és una adoració dels pastors.
Val, d'acord. Sí. Doncs la Fugida a Egipte de l'Arcadi Amorós amb figures de Salvatore de Francesco. Vai, veiem aquí un autor,
sí,
no català.
No, és un descobriment que va fer...
entenc, bueno, que italià, evidentment.
Van fer els Amorós,
sí.
I bueno, l'any passat també van posar unes figures d'aquest artesà.
Sí. I acabem amb la missa del Gall a Sitges d'en Llorenç Baqués Nicolàs, sí, sí, amb figures de Delgado. Volies dir això de les figures del Munts?
Sí, no, que els nostres diorames sempre hi ha moltes figures del Munts, perquè a Sitges hi ha, bueno, una quantitat de figures d'ell brutal. Mm-hmm. O sigui, és un poble Munts. O sigui, a part de figures de pessebre, ell va fer altres coses a Sitges, va fer alguns relleus per alguns monuments que hi ha al passeig. Uh-huh. Sí, el monument al Chesterton és del Munts.
És de Munts.
I un monument que hi ha al sector del Vinyet, de l'Ignasi Iglesias, em sembla, també hi ha una part que és del uh-huh. Munts.
Perfecte, doncs hi ha un lligam aquí també.
A la Trinitat també hi ha un Ecce Homo que és del Munts.
Mm, vaja.
I a la parròquia hi ha una Mare de Déu amb un altar que també és d'ell. Uh-huh, doncs. I al Vinyet també hi ha coses.
D'aquí que podem entendre una miqueta aquest lligam, no?
Sí, i a més
no?
Molts passaristes
aquesta predilecció per Munts.
Sí, ell, bueno, hi ha col·leccions també de figures del Munts, del Gomà, del Panyella, que tenen moltes figures, sí, sí.
D'acord. Què es triga a fer un diorama, Miquel? Parlem de mesos, de setmanes? No,
sí,
dic de dies,
sí,
perquè evidentment
és molt difícil quantificar-ho perquè no,
ja,
no ho fas allò.
És un anar fent.
X hores cada dia, és
un anar fent.
Però si ho ajuntéssim tot, allò, i dediquessis una jornada laboral, jo crec que com un mes de feina, allò, 8 hores cada dia.
Caram,
sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè no, quan, a l'hora de fer un diorama, no és només la feina de fer-lo físicament, o sigui, de construir-lo,
sí,
sinó també de pensar-lo, el projecte, l'esbós. Hi ha tota una feina prèvia, uh-huh, que també són hores de feina, perquè estem parlant d'uns decorats que estan fets a escala, que segueixen unes normes de perspectiva. O sigui, t'has de documentar per fer...
Hi ha un estudi previ, no? Com aquell qui
sí,
diu.
Sí, sí, perquè,
és a dir, no és allò de que jo faig...
Clar, cadascú fa la seva manera.
Faig pam, no sé què, l'espai, el material, les figures... I...
Clar, jo, per exemple, penso, a veure, l'any que ve, el proper Nadal, quina escena vull fer? Aquesta. Doncs trio primer les figures que hi aniran i a partir d'aquí construeixo tot.
Clar. Al voltant.
Ja em condiciona, doncs, l'escala, la mira de tot... Uh-huh. Llavors, depèn de l'escena que sigui, doncs he de buscar a veure quin paisatge és més adient.
Evidentment.
Clar, això també és feina.
És feina, és feina. Sí, sí. Fins al dia 6 de gener, com dèiem, doncs, podran gaudir d'aquests diorames de pessebre que ha organitzat un any més el grup pessebrista i el concurs, en aquest cas.
Sí, aquest any doncs, hem convocat novament el concurs. Encara no tenim les dades de participació, ara avui ja acabarem de recollir les butlletes, a veure com va. Si
molt bé, això, el concurs. Bé, doncs,
sí, també,
clàssic de cada any. Eh?
Clàssic de cada any, amb una figura de pessebre per cada participant. Uh-huh. I bueno, i el dia de Sant Esteve doncs, anirem a veure els pessebres que s'hagin apuntat
casa per casa, d'aquells evidentment,
sí, sí,
que s'hagin apuntat per participar al concurs i a partir d'allà doncs,
sí, llavors,
què valorem, Miquel? Valorem...
Els pessebres populars valorem, sí, doncs, per exemple, que tinguin cel, si tenen una mica de desnivell,
de relleu, no?
Sí. El que no valorem mai és la qualitat de les figures.
Val.
O sigui, no un pessebre de casa que tingui figures d'en Munts, uh-huh, serà molt més valorat que un que tingui figures de plàstic.
D'acord.
O sigui, perquè valorem més el paisatge.
D'acord.
Llavors això, doncs, que hi hagi desnivells, que hi hagi els elements característics.
Uh-huh. Els que no hi poden faltar, com hem comentat al principi,
sí,
de la conversa.
Uh-huh. I a vegades doncs, la creativitat del que el fa. A vegades quedem sorpresos això, de gent doncs, que descobreix un material nou o una manera de fer de... Mm-hmm. Pues aprofitar els que ja existeixen dels que es presenten cada any hi ha pessebres que estan molt bé i que han sabut crear un estil propi, mm-hmm, de pessebre popular, sí, sí.
Després hi ha l'altre vessant que és el pessebre més...
Sí, llavors el pessebre artístic que ja seria més o menys com el que fem nosaltres, mm-hmm, al Palau. A vegades n'hi ha uns que són un intermig, llavors aquests valorem a veure si els passem d'una categoria a l'altra.
D'acord.
A vegades fan un popular, però amb elements també, mm-hmm, de construccions d'edificis i això, que ja és més artístic, llavors, bueno, a vegades doncs, creiem que val la pena, mm-hmm, passar-lo
Doncs el dia de Sant Esteve, el jurat del grup pessebrista passarà per aquelles llars on, evidentment, tinguin pessebre i s'hagin apuntat al concurs, i el veredicte el coneixerem el dia 11.
El diumenge. Sempre ho fem el primer diumenge, o sigui, sí. El dia de la mitja marató.
Que coincideix, amb la mitja marató en aquest cas, sí. I serà allà doncs, on es coneixeran ja els guanyadors. Molt bé. Doncs, Miquel, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un any més per venir, per il·lustrar-nos d'aquest món tan
apassionant,
i tan tradicional com és el del pessebre. Bones festes, Miquel, que vagi molt bé.
Igualment a tothom.